Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Silenci, que comença el programa. No, estàvem aquí amb el tema de si s'han d'obrir les relacions.
Cadascú que faci el que vulgui.
I que és una pregunta realment molt oberta, perquè depèn de moltes coses.
Oberta a la relació, sí.
Totalment.
I no és que sigui una pregunta molt oberta, per mi és una pregunta que et porta cap a una resposta que sembla que hagi de ser com obligatòria. Sí, s'ha d'obrir la relació. No s'ha d'obrir. No sé, cadascú.
Segurament, no ho plantejaven així.
Jo sí que no. Era una prova perquè m'ha fet gràcia.
Bé, Juliana Canet, bon dia.
Mira, vinc excitadíssima perquè m'he passat tot el cap de setmana treballant. Tinc un neguit, unes ganes de comentar coses, una passió avui.
La Marta
avui.
I jo hem silenciat el mòbil, eh?
Bueno, és que no se m'ha respost. No se m'ha respost.
Se t'ha fotut ghosting.
Sola.
Bueno, estaves anant a treballar a la fàbrica i la fàbrica estava tancada.
En teoria no es pot enviar un correu electrònic en horari no laboral.
No, però
no eren
assetjats.
No eren correus electrònics,
eren vídeos. A sobre, vídeos que havíem de reproduir per saber què deia aquesta noia.
Totalment.
I tot era de feina.
Avui se m'ha criticat, lo dels àudios en vídeo, perquè ara WhatsApp té aquesta nova modalitat que en comptes d'enviar un àudio que ja és infernal enviar un àudio, pots enviar un vídeo en format nota de veu, i se m'ha frenat.
Bé, casa, Marta? Sí, eh?
No.
No, eh?
Bueno, doncs pues mira, Marta, saps qui sí que està molt bé?
Qui està molt bé?
L'Aitana Ocaña.
Jo me n'alegro.
Que jo sé que avui necessites sentir històries d'èxit.
Històries boniques.
Sí, perquè així em farà la sensació que les estic vivint jo.
Doncs imagina't, Marta, només tenca els ulls.
Vinga, estic fent aquest exercici, eh? Proveu casa si no esteu passant bons moments, també.
Imagina't que és cap de setmana i que no estàs treballant. Aquell dia tens molts family points i no estàs amb la Nina, perquè si no sí que és veritat que ja tot es despit, tot es desmunta.
Tots els meniscos estan sencers.
Fot una olor de fum.
El David s'ha patat el menisc. I van crosses, i llavors soc mare soltera.
Se l'ha patat, que no... És a dir, no és que hagi caigut, és que realment se li ha trencat, perquè sí.
És que de vegades té això la vida. Mai saps quan el menisc.
Estàs allà tranquil, se sent clac, i et peta el menisc.
Tot perdut.
Això és com les àvies, que no és que es trenquin la cadera perquè cauen.
Amb la diferència que hi ha uns quants anys de marge. Sí. La diferència, bé.
Bé, és igual.
Sí, jo estic fent l'exercici.
Fot molta olor de fum, però en positiu.
Val.
Fa molta olor de salsa romesco.
Ja sé què diràs.
Ja estàs fent una calçotada amb els teus amics de tota la vida, es comenten safrejos antics, es parla de que aquella companya de classe està embarassada, sí. I sobretot es xerra en català. Això és el que ha fet Aitana Ocaña aquest cap de setmana, clarament. L'únic que hem vist realment és un instastory d'ella fotent-se calçots. Jo crec que estava amb les seves amigues a Sant Climent de Llobregat en comptes d'estar als Goya, que també podria haver anat. Ella ha escollit Catalunya.
I per una vegada.
És una foto que des de fora molta gent dirà no ens dona gaires pistes de gaire res, però jo us puc dir una cosa molt clara i significativa, i és que estan fent una calçotada dempeus, que és com... La gent que en sap diu que s'ha de fer.
És lo tradicional.
Per tant, segurament hi ha algú que hi entén aquí o estan
aquí
a la zona de...
Hi ha calçotòlegs. Aquí hi ha gent que en sap moltíssim.
No ho ha fet amb gent de Madrid, això.
No. Uh-huh. Això és Catalunya, segur.
Marta, per quan estigueu millor, et recomano un lloc que vaig anar aquest cap de setmana, per si te'l vols apuntar.
Digue'm.
Restaurant Can Met.
Un 4,5, veig.
Can Met,
4,5. Una brutalitat que està a la Garrotxa entre Olot i Banyoles. I a més, són oients i em van donar records per vosaltres.
Ah, molt bé. I amb qui vas anar?
Doncs hi vaig anar amb unes amigues i la parella d'una de les amigues.
És veritat, eh? Ja sé que sembla raro, però el Roger... A mi també em sorprèn cada vegada que recordo que té aquestes amigues. Però el Roger té unes amigues d'aquella zona i de tant en tant, mira...
Sí, té més amigues a part de nosaltres.
És una vergonya i és una falta de respecte, però les té. Jo cada vegada que ho diu m'espanto.
Que no, que jo me n'alegro.
Jo no me n'alegro.
Faig poques coses, però quan les faig, diguéssim, fora de vosaltres, noto un punt de... I què has anat a fer?
En aquest sentit, no vols obrir la relació, tu, amb en Roger?
No,
jo vull el Roger tancat a l'habitació. Més que res, no perquè no vulgui que faci la seva, sinó perquè vull que estigui disponible per mi 24 hores al dia. I clar, aquest cap de setmana que ell ha fet la seva vida...
He tingut coses per un cap de setmana a la vida, l'he contestat poc, i avui ja se'm retreia.
Molt poc cas.
I per tu era el pitjor ghosting de la teva vida, no?
Sobretot perquè eren qüestions laborals, Marta, perquè és aquesta relació també on tot es barreja.
És que mira. Em sembla bé, s'han de posar límits, eh? En aquest sentit, em posiciono a favor d'en Roger, em sap molt greu, Juliana. No sempre puc estar al teu vaixell.
No ens renovaran el programa i serà perquè no esteu contestant els vots.
Quan ens ho diuen, això?
Jo estic aquests dies fent unes reunions i uns dinars. Pinta bé.
Qui convida?
Pinta bé.
Convida...
L'últim vaig convidar jo.
Hosti, vols dir que això va bé?
Bueno, jo fins que no tinguem firmat, convidaré jo.
Ah, per tant, els compres.
Ah, va així, això?
No sé com ho fa la gent, però jo crec que sóc pèl massa pilota i tot. No dono opció que pagui l'altre.
Ets d'aquest que fot cop d'espatlla.
En bord el director es va aixecar de la taula, estava tot pagat ja. Tot pagat. Jo vaig anar al lavabo i ja vaig aprofitar per deixar-ho tot pagat.
És veritat que en general per això a tu també t'agrada molt pagar, eh? Vull dir, no només amb els directors de la ràdio. Tu convides molt, el Roger convida molt.
És veritat, ets molt generós.
Vale. Molt bé. Bé, un minut i arribem a un quart de dues del migdia. Anem cap als Goya, que hi ha moltíssima, moltíssima teca. Bé, a veure, què ha passat als Goya? Perquè hi ha passat molta gent, hem vist gent que estimem molt, i no sé.
No, clarament aquesta gala va ser el motiu pel qual jo he estat sense descansar ni un segon aquest cap de setmana, perquè ho he estat seguint tot, he fet 25 hores de mòbil cada dia.
Del 0 al 100, quant FOMO has sentit?
És a dir, com a títol personal, Juliana Canet, zero FOMO. O sigui, jo no necessito estar allà. Jo estic molt millor a casa meva, a Sant Pol de Mar, que hi vaig anar, per cert, perquè també tinc vida mentre treballo. I em van saludar també oients, per cert, en un restaurant molt bo que es diu Vora del Mar. Molt bé. Apunteu-vos.
Hem fet
ruta gastronòmica per Catalunya. A títol de programa, que no sortí d'aquí, 100% FOMO. Em sembla que hi hauríem d'haver estat, em sembla de programa petit no haver-hi sigut, i em sembla catalanofòbia que no es deixi, perquè això ha estat que els Goya no accepta tanta gent d'un sol mitjà, almenys si ets Catalunya Ràdio, perquè després el que fa ràbia és que tu ja ho veus, que hi ha gent de mitjans més petits que Catalunya Ràdio, que sí que hi ha 3 persones, 4 persones.
Però són mitjans...
Espanyols.
Sí.
Bueno, per això dic que és catalanofòbia.
D'àmbit estatal. Llavors sí que se'ns va
I
dir que ja hi havia gent de Catalunya
ens
Ràdio.
Ens hem perdut l'escena que tota Catalunya volia tenir, que és la de Juliana Canet amb Chiara Ferragni.
On jo podria haver desenvolupat, a més, molt les meves skills d'italià, que jo ho hagués agraït.
No, i ella també.
I te l'hauries guanyat,
100%.
Hauríeu estat amigues.
I mira, el diré que em sap greu especialment perquè ha estat una gala on la gent... He vist la gent molt llançada. Sí, com que la gent ha parlat molt amb els mitjans, la gent ha fet declaracions, saps? Que, per exemple, a la gala dels Feroz molta gent no va parlar, o el Miguel Bernardo es va passar molts periodistes, etc. Jo aquí ho he vist diferent. Persones que hi havia en aquesta gala, perquè entengueu per què creiem que com a programa hauríem hagut de ser-hi. Enric Auqué, Macarena García, l'Eduard i la Greta Fernández, la Laura Escanes, l'Esther Expósito, l'Emma Vilarassau, en C. Tangana, que per cert es van dur més d'un Goya, jo em pregunto si la Rosalía el devia escriure.
Clar que no,
jo hagués escrit al meu exnòvio si guanyés dos. Si el teu exnòvio, a veure, guanya un Goya, no li dius alguna cosa?
Clar que no.
Quan fa?
Estan en contacte zero, segur.
Si han passat gaires anys, més de 5 anys, no es felicita. Menys de 5 anys, sí.
Han passat més de 5 anys.
Doncs no es felicita.
Aquests es feliciten a l'aniversari 100%.
Juliana, crec que mai havies estat tan equivocada.
Ja saps que en aquesta lluita, sé tan gana, Rosalía, tu i jo podríem estar 3 hores discutint sobre això.
Sí, per això.
No, i no arribaríem enlloc, perquè no ho sabem.
També hi havia parlat el Miguel Bernardo, com hem dit, o els Javis, que van passar plegats per la catifa vermella i tot sembla indicar que segueixen com sempre, no hi ha crisi, ni hi ha res. A més, com havíem comentat, i ens cridava molt l'atenció, aquesta gala va comptar amb una de les influències més importants del món, i també amb una de les dones d'actualitat del moment. La Moreno si fa nel sexy show. Sei stata come un jackpot nelle slots. E dopo mi hai mandato capo. Com dius, Marta, hi havia Chiara Ferragni, allà mateix, va anar a la gala dels Goya, tot pagat, a més, i no només pagat, sinó que va cobrar extra, perquè era tota una publicitat amb Goa Orgànics, que és una marca amb la que treballa i que esponsoritzava l'esdeveniment. La influencer va presentar-se totalment aliena a tot el que encara ara es comenta d'ella, i de fet, és just avui, a la nit, a les 9, que jo ja ho tinc activat, ja tinc l'alarma posada, que hi haurà una nova entrega del Fabrizio Corona, que és el paparazzi que ha destapat tot aquest escàndol de la infidelitat d'en Fedez, i just avui fa l'episodi de la Chiara, doncs la Chiara, com si res passés, feliç, allà passejant-se per la catifa vermella, fent-se la seva típica foto amb totes les influències espanyoles, que sempre que la Chiara ve a Espanya... Totes les influències que treballen amb Goa Orgànic, la Bon Bon Reig, la Laura Escanes, pengen la foto amb ella. I atenció, perquè fins i tot es va atrevir a parlar amb els periodistes. I, de fet, jo em va sorprendre que parlés tantíssim amb els periodistes.
Jo pensava que no donaria declaracions.
Exacte.
Eh? Potser hi tenia algú de premsa o de comunicació que anava alertant els periodistes d'aquest tema, no el toquis.
I, sobretot, jo crec que tenia aquesta marca al darrere, Goa Orgànic, que li deia, parla. Perquè a tots els vídeos que jo he vist on parla, després al final sempre li diuen has vingut amb Goa Orgànic, o sigui, com que tot forma part com de la mateixa campanya publicitària. Bueno. Almenys ella és honesta i respon les preguntes de la seva vida personal perquè assumeix les conseqüències de viure de la seva vida personal.
Però què li preguntaven?
Doncs mira, per exemple, un dels reporters amb qui va xerrar va ser l'Abel Planellas, que trobo que encara va ser prou valent, eh?
Kiara. Espanya és Team Kiara.
Oh, thank you.
No, sí, 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 sí.
It doesn't have to be a word, but it's just like, it's been a lot. But I don't want it to be a word. But thank you. I spend no. my supporters.
¿Qué semana más loca?
Más loca. Molto.
¿Cómo lo has vivido?
It was very intense because so much has happened in like the past week, but also the whole past year. But I feel like I'm much more free now to talk, to say things. So I feel like more of myself right now. I want to be myself.
Pel Roger, que no té aquest nivell d'anglès, podríem
bueno,
escolta'm, dir...
Bueno, jo veia els subtítols.
Ah, sí, clar, però llegint a la ràdio que no els està sentint. Bàsicament ella, l'Abel, li pregunta no, que quina setmana més boja, que són Team Kiara, i ella diu que no ha de ser una guerra, però que realment agraeix que Espanya estigui al seu equip i que es sent molt més lliure que fa un any i que sent que pot parlar per primera vegada obertament de moltes coses. O sigui, d'alguna manera, igual que ja feia el comunicat, agafant la història del Fabrizio Corona i de la infidelitat del Fedez per jugar-s'ho a favor.
Però... ha passat de puntetes, eh? Tant l'Abel com la Kiara.
Sí, bueno, però tu saps el difícil que és plantar-se davant d'una tia que ni parla el teu idioma i mirar-la als ulls i dir-li som Team Kiara, sabent tot el que implica i de què estàs parlant?
Quina pregunta li hauries fet tu?
És que no ho sé, perquè a més amb l'italià tot m'hagués posat tant... I tu penses que el castellà, el català, l'anglès...
Li hauries dit, què has menjat?
No? Sí, no, qualsevol borrada. No, com estàs? És que allà a Itàlia, Milà... Jo què sé, no sé. Sort que no hi he anat, perquè així ens estalviem el ridícul.
Per cert, qui va estar amb la Kiara va ser la Laura Escanes, que de fet crec que era la primera vegada que estava als Goya.
Era la primera vegada que estava als Goya i la segona vegada que coincidia amb la Kiara Ferragni, perquè primer ja hi havia coincidit al setembre d'aquest any passat i aquesta era la segona trobada que tenien. I ell, atenció, perquè ens ha explicat com ho va viure.
Va ser supermac amb tothom, va estar allà ballant una mica de flamenco mentre el Kiki Morente cantava. A mi em va sorprendre que va atendre tots els periodistes i crec que va ser bastant directe, rotllo, doncs ara tinc ganes de ser jo mateixa, he patit molt, però ara estic superbé, estic enamorada. O sigui, no té por a dir el que sent. No entra en detalls, evidentment, però... això m'agrada d'ella. Moltes hauríem d'aprendre, la veritat.
Tenim respostes, ja, preguntes que ens feien.
D'entrada, gràcies a la Laura Escanes per aquesta declaració.
Acabada de llevar, m'ha enviat aquest àudio a les 7 del matí.
S'ho va passar pipa, no, els Goya?
Ella s'ho va passar molt bé i estava molt contenta d'haver-hi estat convidada. Et diré que una cosa que m'ha sorprès és que no estaven a la gala, que no s'ensenya tot a Instagram, eh?
Ah, però crec que les influencers en general no hi eren, eh? No estaven assegudes, igual que els actors. Em sembla bé, també.
Sí.
Què hi pinten, si no, allà?
A mi també em sembla bé, però elles el que venen i el que sembla és que estan dins de la gala.
Ja,
i tu ja entens que estan a última fila. No estaran a primera fila amb l'Eduard Fernández, però tu penses que estan dintre de l'auditori. I no, estan com en una sala de premsa, allà tirades, sopant.
Tinc una informació.
Val.
És que el WhatsApp del programa, el 677-27-1058, treu fum, en directe.
Una persona... que corria per la catifa dels Goya.
Una persona que sí que van convidar.
Una persona que és periodista, també.
Merda.
Ens confirma el que sospitàvem.
Ai.
I és que, abans d'entrevista Kiara Ferragni,
sí,
els periodistes se'ls deia que no podien preguntar sobre en Fede.
Clar, bastant no,
sembla,
no em sorprèn, eh? No
sí,
em sorprèn,
sembla bastant... sí. Esperable. Mm.
Però és una mica estrany, perquè entenc que vetes la paraula Fedez, però en realitat l'Abel Planellas, per exemple, o sigui, no és super explícit, però parlen del tema. En el moment on tu dius, soc Team Kiara, quina setmana més boja, ella sap de què està parlant perfectament.
Bueno, jugues a la línia, no?
Li fas la pilota tota l'estona.
Això sí, clar.
I a part, també pots estar pensant que potser parlen del Pandoro, amb tot això de quina setmana més boja, perquè evidentment el tema de la justícia també ha sortit aquí.
Marta, crec... sempre que estiguis malament a casa, tu pensa en la Kiara Ferragni.
De veritat, no, ella té una situació baixa, és que no em canviaria per ella per res de la vida, tot aquest i que és milionària.
Sí, aquest és un petit detall, és veritat, i a més encara deu ser més milionària després d'aquest esdeveniment. O sigui, li fan la pilota perquè aquesta tia ve aquí a treballar. Aquesta tia ve aquí, fa lo seu, es fa la foto amb l'alcaldessa de Granada, que això ho va fer perquè va fer un tour per Granada, se'n va cap a Milà i dia fet...
Ah, ja sí que li hauries preguntat a la Kiara Ferragni si ha vist la Casa en Flames.
Si ha vist la Casa en Flames, si sap què és el català, si parla ella dialecto. No sé, jo què sé. Laura Escanes.
Sí.
També m'ha explicat que estava molt nerviosa per conèixer l'Emma Vilarasau. Que em fa molta gràcia, perquè aquí li surt a la Laura tota la catalanitat, perquè tens allà la Chiara Ferragni, i no només això, sinó com famosos que a nivell estatal són molt coneguts, grans actors, grans actors... I ella, el que està...
Obsessionada amb l'Emma.
Obsessionada amb l'Emma Vilarasau.
No m'estranya.
Com ens passaria absolutament a tots. I fins i tot va poder parar-la i dir-li que era molt fan.
Saludar a l'Emma Vilarasau, vale? Em vaig apropar, estava, no sé en qui estava, de cop i volta la vaig veure, i vaig veure que em mirava, i jo vaig pensar, crec que no sap qui sóc, però vaig felicitar. I vaig dir, res, no em sap, volia donar la nota bona, m'encanta, no sé què. I em diu, gràcies, bonica, supermona, ella. Més que a Catalunya. I vaig marxar. Després vaig pensar, segurament no sap qui sóc.
Jo crec que sí, que deu saber qui és. No?
Jo crec que va fer les campanades amb TV3, l'Emma Vilarasau. Per tant, Laura,
seguríssim.
Clar que et coneix.
Sí, jo també crec que sap perfectament qui és Laura Escanes.
No sé si ha mirat la travessa, però les campanades sí.
Jo no sé si la segueix activament a les xarxes i sap que ara ha estat esquiant a Andorra o que ara ha estat allà, però jo crec que sí que li sona una mica qui és aquesta noia. Et diré per això que el moment més especial de la nit per mi va ser el que ens va regalar, per fi, Macarena García i Enric Auqué.
Que recordem que l'Enric Auqué, actor català, i la Macarena García, actriu madrilenya, es van conèixer precisament gravant La Casa en Flames i que fa més d'un any que són parella. Se'ns havia dit que potser hi havia hagut alguna intermitència.
No es fa
algun rumor ens havia arribat.
Uns quants intermitents.
Sí. A veure, ha estat una relació complicada en alguns moments. Això és el que ens arriba a nosaltres. Bàsicament perquè, i això passa molt, eh? Jo diria que la vintena i la trentena són moments complicats perquè pot ser que t'agradis molt amb algú però no estiguis en el mateix moment vital. I em consta que per molt amor que hi hagi, per molt enamorats que estiguin, de vegades han xocat en aquest sentit. Però bé...
Los años nuevos, eh?
Exacte.
Hòstia, noi.
Però de moment sembla que tot funciona. Vull dir que hi ha hagut aquests moments d'anar i venir, però de moment estem anant.
No, hi anem bé, hi anem bé.
I hem decidit fer-ho oficial i públic als Goya.
Efectivament, van decidir posar plegats a la catifa vermella dels Goya per primera vegada. És veritat que també ho van fer amb tot l'equip de la pel·lícula, nominada fins a 7 Goyas, però és veritat que sorprèn, perquè no ho havien fet abans. O sigui, és que els Feroz feien veure que no es coneixien literalment. O sigui, el canvi d'actitud amb només dues setmanes és radical.
Que vas explicar que anaven completament separats i allunyats a la catifa vermella.
Es feien cara de fàstic, pràcticament, quan es creuaven la mirada.
Potser estàvem en un intermitent d'aquests.
Ah, pot ser.
Després, quan sortien de la catifa vermella dels Feroz, sí que els veies acremats.
Ja.
Vull dir que era que senzillament ells públicament no volien que hi hagués aquesta imatge de fotocall. Jo suposo també perquè després no se'ls hi pugui retreure de dir... Si tenim aquesta foto, ara després nosaltres podrem dir si veu posar junts els Goya, ara ens heu d'explicar per què ho heu deixat.
Clar.
Que és el que farem.
No, i fa una setmana sí que estaven bé, perquè recordeu que un oient se'ls va trobar als Ferrocarrils i que anaven a menjar junts,
el japonès
escondidos. Sí.
Marta, i mira si estan bé que la Macarena ha fet una publicació a Instagram, un recopilatori de moment dels Goyas, i per una banda, detalls importants. I veiem en una de les fotos l'Enric, en una imatge on apareix amb més gent de l'equip de la Casa en Flames, com la Vilarasau o la Maria Rodríguez, però surten la Macarena i l'Enric així juntets, que ja se'ls veu que tal, i ha publicat també en aquest mateix recopilatori una foto amb el seu pare, l'Ave, de manera que, sense voler-ho, confirmen que l'Enric ja coneix els pares de la Macarena i que van anar plegats als Goya.
Un moment, això m'ho has d'explicar bé. Com confirma aquesta foto a l'Ave amb el pare que ja coneix l'Enric?
Home, perquè sí... A veure, Marta... Bueno, potser van evitar-se durant tota la gala, però dic jo que si tu vas amb el teu nòvio als Goya
però
i també portes el teu pare... Sí.
O potser van conèixer els Goya, eh? No descartem que...
Per això, potser sí, però vull dir que coneixes, jo crec que es coneixen 100%. A mi em sembla que aquesta foto és clarament un senyal. És un recopilatori de tot de moments dels Goya. I surt la seva mare, surt el seu pare, surt l'Enric...
Tot és amb data d'aquest cap de setmana.
Sí. I és gràcies pels Goya, que ha sigut una meravella. Vull dir, 100% és del mateix moment. A mi em sembla que tot apunta que ja són una família. Uau.
3 minuts i 2 quarts d'una, més coses que van passar als Goya. Un dels altres moments de la nit va ser per l'Eduard Fernández, l'actor català que es va emportar el premi a millor actor.
I el Goya, el millor actor protagonista, és per Eduard Fernández, per Marco.
Vaya maravilla las palabras que ha dicho Eduard Sola Ibarra. Vaya maravilla el momento que vamos a vivir ahora sobre el escenario cuando Eduard Fernández se abrace con su hija, con Greta.
La que sentíem és la Greta, la seva filla.
Sí, va ser una entrega molt bonica perquè va ser la seva filla, la Greta Fernández, qui, emocionadíssima, li va donar aquest Goya. I a més van explicar que ella havia enganyat el seu pare i li havia dit, sí, entrego, no sé si, a millor so, tal, no sé què. I, per tant, ell no sabia que existia aquesta opció de que la seva filla li donés aquest premi, que és un dels Goyes més importants de tot. L'Eduard Fernández, que, per cert, ja fa unes setmanes va gravar una entrevista per lo de Évole, que últimament parlem molt, de Jordi Évole.
Bueno, ens hem fet amics,
però
no? Sembla.
Bueno, a veure, no hem respost, encara.
Hòstia,
com va quedar la cosa?
No el vaig respondre, però era cap de setmana i això és feina.
Digue-li d'encara la setmana que ve.
Ara li dic,
no podies desconnectar en aquest moment, encara era jornada laboral.
El tenim per respondre. Li respondrem, que recordeu que tenim pendent fer un cafè amb ell per apropar una mica posicions.
Sí, ell va acceptar la proposta, sí.
Sí, hem estat distanciats durant una època.
Bueno, mai hem estat a prop.
No, però
i encara
més
no som amics,
Meus des de luego que no és amic.
A veure amb el cafè com va la cosa.
El seu to de veu era conciliador i...
I el nostre també.
I el nostre també molt, per tant, tot apunta que...
Sí, però una cosa és conciliar, o sigui, una cosa és ser conciliador i l'altra és fer-se amics.
Bueno,
l'Eduard Fernández, que sí que és clarament amic de l'Évole, va concedir aquesta entrevista a lo de l'Évole, que es va emetre ahir la nit, i és una entrevista realment molt impactant, on l'Eduard s'obre molt i explica, atenció, que ha patit alcoholisme.
¿Tú nunca has hablado de tus adicciones?
Público no. Público creo que no.
¿A qué eres adicto?
Son distintas cosas. Cada uno al final tiene su droga estrella. Yo creo que la mía era alcohol, finalmente.
¿Pero lo mezclabas con coca?
Sí, también. Sí. A épocas y épocas no. Pues mira, ya no meto coca, meto solo alcohol. Entonces te das cuenta y tomas uno, dos, tres, cuatro chupitos, de repente, ¡opa! Ya, he podido hasta empezar a funcionar, ¿no? Y yo recuerdo ya cuando empecé a beber a las 12 de la mañana los chupitos... Un día digo, hostia, me imagino como aquellos que van al bar a las 8 de la mañana, se ponen un café y un chupito.
És increïble wow. La generositat i la valentia d'explicar això públicament.
I en parla durant molta estona i amb la consciència de voler ajudar les persones, de que molta gent es pugui adonar que no està sola. Ell explica, no? Jo he patit molta vergonya sabent que era alcohòlic i molta part de no dir-ho al principi, de no demanar ajuda, era per aquesta vergonya aquesta que tenia d'acceptar-ho, sí. Saps? Hi ha hagut moltíssimes reaccions en aquesta entrevista i ell està encara ara molt emocionat. Per exemple, en Javier Gine, que era el director i creador de la sèrie Jo Adicto, que últimament està posseït pel teclat tuitant sense parar i que no pari, que és aquesta sèrie Jo Adicto protagonitzada per l'Oriol Pla, escrivia... Safreig bonic de compis. Quan l'Eduard va saber que es faria la sèrie, em va abraçar fort i em va dir fes-la molt bé, que tens molta responsabilitat. Quan la va veure, em va tornar a abraçar, em va felicitar i em va dir ho has aconseguit. Avui el felicito jo a ell, el mestre.
Uau.
Sí, és emocionant.
I és una sèrie que està molt ben feta, que tu, Marta, també l'has vist, que n'hem parlat algun moment.
Posa
i...
la pell de gallina.
Totalment, sí.
I que forma part, en realitat, de lo mateix, no? D'intentar que la gent senti menys vergonya acceptant que és addicte.
I també que posa el focus en el món de la faràndula, que moltes vegades es comenta certes activitats o cert consum de certes substàncies i que mai se'n parla públicament, no? És allò de tothom ho sap, però ningú ho diu. Està molt bé que ho diguin.
Tota la conversa és molt interessant. L'Eduard i l'Évole connecten molt i es produeixen moments com de vulnerabilitat realment molt bonics i estranys de veure en una entrevista.
¿Tú estuviste mucho tiempo con la misma pareja?
Sí, muchos años. Sí. Una secreta. Lo más bonito que hice en mi vida.
Pero tuvisteis una ruptura chunga. Yo recuerdo...
Dolorosa. Y lo pasé muy mal. Fue muy difícil. También teníamos una hija. Y más allá de cosas concretas, que tampoco es que hubiera ninguna, nos llevamos muy bien con Esmeralda. Y creo que hay un amor muy profundo, lo hay, nos vemos ahora. Hay un amor muy profundo. Lo pasé muy mal. Y la ruptura pues fue el fracaso de un proyecto, ¿no?
Tu la tenies, la projecció.
Està parlant d'aquesta ruptura de la que era la seva parella, l'escriptora Esmeralda Barbel, que va ser, bueno, que és la mare de la Greta, i junts van estar, doncs, 25 anys, i fruit de la relació va sortir la Greta.
Però al final l'Évole li està preguntant per la seva vida privada. A l'Eduard, que tampoc no ho ha fet gaire públic mai, això, no?
Però tampoc se n'han amagat mai, perquè la Greta penja tot el rato la seva mare...
No bueno, però igual que ell, amb la nega... Saps? És a dir...
El que no sé si va haver com una preproducció...
100%
sí, segur. I l'Évole va pactar una mica amb l'Eduard, escolta'm...
Clar, perquè la idea és que sigui una conversa doncs, on tothom se senti còmode, sí. Que és el que va passar.
Sí, però vaja, que si parla de la vida privada de l'Eduard és perquè sap que aquesta vida privada interessa, perquè la vida personal de la gent importa.
Tornem als Goya. Qui més hi havia?
Mira, hi havia la Gedet.
Home.
Que és la nostra estrella preferida particularment, l'actriu i influencer catalana, que ens ha regalat clarament el moment més viral de tota la catifa vermella, perquè bàsicament teníem per allà la catifa, la Melody, que és aquesta noia que ara envien a Eurovisió, la de les goril·les, que sí. se la sentia cantar tota l'estona, Roger, però que tu poses...
Però que canta molt alt.
Bueno, i que ara poses, fa gràcia perquè...
Canta pèl massal per mi.
És igual els talls que trobis dels Goya, de la catifa vermella,
no cal micro,
que de fons, tota l'estona, de totes les declaracions, de qualsevol persona se sent la Melody cantar. Fa molta gràcia, realment. I al final la gent, que ja estava farta, va sortir a dir, però escolta, sóc jo que estic paranoica o la Melody no para de cantar?
Canta massal.
Tian, tenim que preguntar-te jo. No, tio, Melody puede parar de cantar? ¿No la habéis escuchado? En plan, o sea, cada vez que voy a decir una frase sale cantando de algún lado. ¿No? Es como cuando pospones la alarma y salta otra vez, ¿no?
A mi em fa gràcia, eh? No, a mi em fa molta gràcia. I ella ha deixat clar que no és gens en negatiu, vull dir que la Melody li cau molt bé, però que és veritat que realment sorprèn, perquè la tia es va fer tota la catifa vermella, que podia estar una hora i mitja fotent-la, i a cada periodista que parava, que es fotia a cantar i a bramar, vaja. La Gedet va parlar amb molts periodistes i va parlar d'una qüestió que aquí al programa encara no havíem tocat, que són els tuits polèmics de l'actriu Carla Sofía Gascón.
Ui.
És aquesta actriu que està nominada als Oscars pel seu paper Emília Pérez, que per cert, tu et va agradar, Roger? L'has vist?
No l'he vist, la pel·lícula.
Jo tampoc.
No, no.
La gent en parla molt malament, per això, no? És el... a nivell de pel·lícula, no per la polèmica de la Carla Sofía Gascón.
Mala...
De que l'odies o l'estimes, jo crec, perquè és una pel·li molt estranya, això és veritat, perquè ho té com una mica tot.
Ja.
I jo crec que genera
ficcions. Està nominada
als Oscars. El meu algoritme de Dix, abans conegut com a Twitter, la gent estava molt enfadada que s'emporti tants premis comparat amb altres pel·lícules que estan nominades que creuen que s'ho mereixen més.
Tot això al marge de la polèmica,
Sí, al marge, ja passava abans, sí. Mm-hmm.
La polèmica en si és que fa algunes setmanes van començar a circular piulades antigues de la Carla Sofía Gascón, i antigues t'estic parlant 2020-2021, vull dir, no són tuits del 2011, que bàsicament són tuits on vulnera diferents drets humans, no? Doncs opinions racistes, masclistes, i això ha fet tornar a esclatar el debat de si s'ha de separar l'obra de l'autor, perquè és veritat que l'actriu ha estat com apartada, no? Doncs de molts ambients, estava publicant una biografia i al final no li publiquen, Netflix l'apartada, i fins i tot es valorava que potser no la deixarien finalment en els Oscars. Va ser un dels temes, evidentment, pels quals els periodistes van preguntar més, perquè aquesta gent són professionals de buscar el titular i a veure qui diu i és veritat que, clar, la gent, tu ja els veus, els pobres actors i les actrius patint, dient ara, jo què dic sobre la polèmica de la Carla Sofía Gascón.
Voltats de taurons.
Doncs la Gedet s'ha viralitzat molt també amb la seva resposta.
Que me parece genial que se condenen este tipo de pensamientos, ¿no? Y de ofensas hacia los derechos humanos. Pero también pienso que se nos olvida el medir a todo el mundo por el mismo barómetro. Y hay mucha gente en Estados Unidos que ya debería no tener carrera. Y ahí sigue. Cuando han abusado, o son pederastas, o homófobos, o transfobos, o racistas. Entonces, bueno, condenemos todo de la misma manera, ¿no?
Jo estic molt d'acord amb el que diu la Gedet, perquè és veritat que tota aquesta cancel·lació a la Carla Sofía Gascón, bueno, llueix com una mica... transfòbia, tot plegat. Perquè és veritat que en Brad Pitt és un maltractador, ho sap tothom, ha anat a judici, com tants altres, i allà segueix. I ningú mai ha dit què. I a més és que...
Sí, Johnny Depp i tants altres.
Sí, sí. I que és molt fort, com tu ja veus, que la gent que sempre defensa Brad Pitt o que sempre defensa aquesta el Woody Allen, ara està cancel·lant a la Carla Sofía Gascón i li sembla que no ha d'anar als Oscars.
Saps per què també passa? Jo crec que és perquè aquesta petjada digital fa que la gent tingui aquesta sensació de poder ser un justicier. Mm. I llavors ho recuperes, allò es fa viral, allò escala d'una manera que, vaja, de vegades s'acaba de sobredimensionant i passa el que passa. És una barreja, jo crec, de les dues coses, la transfòbia i la petjada digital.
I hagi fet el que hagi fet, és evident que ha d'anar als Oscars, perquè se la valora per una feina que ha fet. Llavors, que la critiqui tothom, si vol. Però vull dir, la feina està feta i està ben feta. Bueno, i és el debat de separar l'obra de l'autor, que és molt difícil moltes vegades.
Però que amb Woody Allen...
Però que amb Woody Allen ho hem fet i amb tants altres ho hem
tantes coses.
A mi m'ha recordat molt a la polèmica, salvant les distàncies, però la polèmica que va tenir la Samantha Hudson...
A mi també, que era Doritos, no?
Que li van viralitzar... Sí,
no?
Li va caure una campanya anual amb la marca de patates Doritos, després de que es viralitzessin uns tuits seus, que en aquest cas eren més antics, però que també eren tuits una mica complicats. És veritat que amb
ella
un to...
Era molt jove, també.
I com amb un to d'humor negre, que en el cas dels tuits de la Carla Sofía Gascón és impossible de veure, perquè són tuits que clarament ha fet seriosament, però el tot és una mica el mateix, perquè veus que són els mateixos perfils els que surten a carregar contra elles, saps? Llavors, sí. I a més que les ataquen dient calla senyor, saps? Vull dir que ja veus també per com els hi diuen.
Clarament, sí. Clarament.
Vaja, molt a favor de la declaració de la GEDET, en tot cas, i veurem què passa del tema de la Carla Sofia Gascón a mesura que s'acostin als Oscars, que és el pròxim 3 de març. Com a safareig final, que a mi això m'encanta, heu de saber que la GEDE va fer el càsting per fer el personatge que fa la Carla Sofia Gascón a Emília Pérez.
Uau.
Per tant, la GEDE podria haver estat nominada als Oscars en una altra realitat paral·lela. I jo estic contenta perquè els periodistes li van preguntar sobre aquesta qüestió i per fi ens ha pogut desglosar alguns detalls sobre aquesta prova que va fer.
Yo hice el casting porque me querían ver, pese a que el personaje tenía 20 años más que yo, pero igualmente quisieron verme. Entonces yo hice el casting. Me vieron y luego pues decidieron que, claro, si el personaje tenía 50 años, que lo hiciera una mujer de 50 años.
Fins aquí. Fins aquí tot el que ens explica. Em sembla que és, bueno, un detall divertit. Yo tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
Yo tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. 6 minuts i 3 quarts d'una del migdia. Tanquem la carpeta dels Goya.
No, has treballat molt, ara ho entenc tot. Clar que estaves treballant tot el cap de setmana, si no has parat d'escriure guió.
I la feina, Marta, ha sigut descartar. Perquè han passat, xingles, que han passat moltes coses aquests Goya.
N'han passat moltes.
Sí, però molt per sort, moltes també han caducat.
No, però molt ben resumit, perquè tenim una idea mental de tot el que ha passat.
Ai, una última cosa.
Digues.
Es veu que la festa dels Goya és una mica com la que fan els Oscars, que no és que hi hagi una festa general, com sí que passa, per exemple, amb els Gaudí, no? Que hi ha una festa per tothom que ha anat a la gala, sinó que cada grup de nominats, cada pel·lícula, fa la seva festa.
A un lloc diferent?
Sí, i llavors la gent es va movent i va escollint. Hi ha com les festes més guais o les festes menys guais. Us en recordeu quan als Oscars l'any passat hi havia la festa de la Societat de la Neu que es va fer en aquell local català de Los Angeles?
En català, sí.
Doncs aquesta la festa que més ha triomfat ha sigut la de Little Spain, la de la productora del Setangana.
Jo també voldria anar allà.
Clar, home, bona festa.
Tothom estava allà
molt,
i que havien muntat com un tablao d'aquests espanyols i
l'han cantat Los Tontos.
Segurament et van fotre allà un bolo de Déu. Devia ser bonic.
Increïble. Doncs escolta'm, anem ara a obrir la carpeta Piqué i Shakira, després de...
Amandra ara, però s'ha de fer.
No, però
a mi
estan...
em ve molt de gust, però sí? Està...
Molt. Hi ha molta novetat. Hi ha molt foli nou, que ara explicarem.
Sí.
Sobretot després de desmentir amb en Víctor Navarro que l'exfutbolista en Piqué no es traslladaria a Miami. Llavors, tenim nous capítols i que anem a actualitzar ara mateix.
Vinga, recordem com estaven les coses, perquè la Shakira engega el Tour de les Mujeres i ja no lloren demà, dimarts, 11 de febrer, dia gran. Ho farà a Rio de Janeiro. I la gran pregunta era saber què passaria amb les criatures, en Milan i en Sasha, de 12 i 10 anys. Hi havia un fotimer de mitjans que asseguraven que el seu pare, en Gerard Piqué, es traslladaria a Miami per estar amb ells aquests mesos que durés la gira de la Shakira. Però això nosaltres ho vam desmentir aquí al programa i també ho van fer les mamaratzis, la Lorena Vázquez i la Laura Fa, que són les grans especialistes en aquesta carpeta. I, de fet, divendres passat, elles van publicar una exclusiva al Periódico on explicaven què faran els nens aquests propers mesos. I us podem anunciar...
Ai.
Que en Milan i en Sasha Piqué Mebarak acompanyaran la seva mare de gira.
Wow.
Aquest trimestre no s'aprendrà a fer equacions, eh?
Després podem debatre això. Clar, una no pot deixar de preguntar-se, és això el que volia en Piqué, el seu pare? Perquè, clar, en principi hi ha una mare i un pare en aquesta família.
I en principi ell es traslladava allà per estar amb ells.
Sembla que hi va haver discrepàncies amb aquesta decisió. Ho va explicar la Laura Fa aquest dissabte al suplement de Catalunya Ràdio.
Sí que és veritat, hi ha una part de que el Piqué sí que li havia dit a la Shakira, hòstia, que tu ara tens aquesta gira i estaràs més temps, jo em desplaço més a Miami i estic més amb els meus fills, però la Shakira no ha volgut i se'ls emporta de gira. T'haig de dir que no és una gira que estigui 10 mesos donant voltes, vull dir que està molt, molt tancada. I estarà febrer i març girant per Llatinoamèrica. Abril torna a Miami i maig i juny torna a girar, que juny segurament els nens han acabat l'escola.
Ella no sap, Laura Fa, la de coses que passen en 3 mesos en una escola quan tens 11 anys.
És una vida sencera.
Et pots enamorar mínim 15 vegades, pots aprendre tantes coses.
I més en aquesta etapa que estan ara ells,
I perdre tants amics. Oh. Tu arribes al setembre, aquests nens, quan arribin al setembre, la gent dirà, qui eres?
Clar, 9 i 12 anys, no? Tenen, diria?
12 i 10.
12 i 10, clar. Ja és grandet, ja tens amics, ja...
És que, clar, mira, per on voleu començar? Pel tema que els nens es perdin mesos de classe i d'experiències vitals a l'escola o perquè la Shakira hagi pres aquesta decisió de manera unilateral?
L'escola.
Comencem amb l'escola. Les mamarazzis plantejaven una opció força probable que la Juliana ha dit es perdran moltes classes, no? Doncs que és que la Shakira hagi contractat un professor, una professora, perquè els acompanyi també de gira i vagi impartint les lliçons que ells estiguin perdent a l'escola. Es veu que el 2018 ella estava fent la gira del Dorado i ja es va endur la canalla. També és veritat que tenien 5 i 3 anys i potser no acaba de ser el mateix.
No sent bé el mateix.
Ni les coses que et perds de vivències ni les lliçons.
I un pare que havia d'estar present a la seva feina, que ara té un pare que té una feina molt més flexible, que podria quedar-se amb els nens i cuidar-los. I et diré una cosa, el menys important de l'escola, de tota la vida del senyor, és la matèria que t'ensenyen.
A veure, no diguis...
El més important és la socialització humana.
És una mica tot, no? Potser.
Jo crec que són les dues coses iguals importants.
Però vull dir que tu no pots recuperar totes les experiències que viu un nen de 12 anys en un institut.
I que si ja són diferents per tenir els pares que tenen, imagina't ara. Vull dir que a sobre es perden classes. Jo me'n recordo quan algun dels meus companys faltava classe, n'hi havia els privilegiats que se n'anaven un divendres a Euro Disney. I que aquí el miraven malament.
Clar,
imagina't ells.
És veritat que també segur que guanyen una experiència molt guai. Vull dir que nosaltres no coneixem el que és anar d'atur i ells ho coneixeran i segur que aprenen moltes coses que nosaltres ni ens podem imaginar. Però el que parlen...
Però podrien experimentar durant les vacances. Sí, sí. Model circ, una mica.
Sí, és model circ.
Les famílies que es dediquen al circ tenen...
Però clar, aquí el tema, com molt bé deia la Juliana, és que hi ha un pare que s'oferia a quedar-se amb ells. És que això, sobre la manca de consens amb Gerard Piqué, les mamarazzis expliquen al periòdico que les converses entre Shakira i ell van ser tenses.
No m'estrany.
Molt. Que en Piqué es va oferir des de bon començament a traslladar-se unes setmanes a Miami per estar amb ells mentre durés la gira. Sobretot, ell parlava de que els volia mantenir la seva estabilitat perquè no haguessin d'anar canviant de ciutat i així no perdre's classes de l'escola. Però ella s'hi va negar també des del primer minut i va acabar guanyant la partida.
Per tant, ell va cedir, ell devia cedir.
Jo anava a dir, imagino que Piqué cedeix bastant.
Clar, no sabem què inclou aquest acord de separació i qui té sempre la paella pel mànec. Sembla que la Shakira, i tenim pendent entrevistar aquest advocat d'aquest divorci que van tenir.
Sobre com va anar la negociació i la custòdia.
Que està molt obert a xerrar amb els mitjans.
Mira,
jo això no sé fins a quin punt també és gaire legal o no.
És que potser la custòdia, depèn com estigui redactada, ja contempla casos com aquests.
Que si hi ha una baralla o una diversitat d'opinions, guanya la Shakira.
Potser hi ha algú que té més pes, no sé.
Jo sempre he sigut molt de l'equip de la Shakira. Jo he estat a primera fila, sense armadura, disposada a morir per ella.
Aquí...
Però últimament m'arriben rumors i fonts que diuen que la Shakira les ha fet de grosses també amb tot aquest tema. I que el Piqué ha patit molt. És que potser m'estic començant a posar una mica la samarreta de l'equip del Piqué.
També és veritat que potser no cal prendre partit, no?
Ah, per mi sí que
cal. O una mica, sí, som shakiristes, sí. El que passa és que...
Ens falta molta informació més.
No tothom és un sant.
A veure, jo sóc shakirista sobretot perquè que no ha escrit pas el Gerard Piqué la bicicleta. M'entens?
Potser no en sabria, eh?
No, per això...
Oh, gràcies a Déu que no l'ha escrit.
Per això t'ho dic. Que a mi m'agrada més el que fa la Shakira. El que fa el Piqué, la Kings League me la pela.
Sí, és veritat que ens és bastant igual. Vist el panorama, el més lògic és pensar que ara mateix entre Piqué i Shakira hi ha més tensió que en una estació de Renfe.
Hòstia. Això vol dir molta, eh?
Mare de Déu.
Moltíssima.
Crispació.
Doncs, atenció al que li explicava la Laura fa en Roger Escapa.
Creus que es van felicitar? Perquè fan l'aniversari el mateix dia, Piqué i Shakira van néixer el mateix dia, amb 10 anys de diferència, crec. Creus que amb la sogra es van felicitar?
No, no tenen comunicació. No. Parlen una mica, que això és novetat, una mica per telèfon, per temes dels nens.
La logística.
Home, res més. I no arriben a cap acord, perquè si a sobre se'ls endú de gira, jo crec que el Piqué no té res a fer. Se me perdió l'amor a mitad
de camino. Per tant, tensió, sí, però contacte, també. Quin remei. És el que té una separació amb fills. Tot i que si la Laura fa diu que això és una novetat, imagino que abans hi devia haver algun intermediari entre ells que s'encarregava d'arreglar tots aquests temes logístics. Imagino. Pobres nens, perquè al final són qui tenen més a perdre.
Totalment.
Amb aquesta situació. Crec que una mica millor que abans sí que ho deuen estar, en Piqué i la Shakira, que tampoc és difícil. Però un indici d'aquesta lleugera represa de contacte és el que va passar a la gala dels Grammy fa una setmana, quan un periodista va entrevistar la Shakira amb en Milan i en Sasha, els fills, al costat, i ella es va recordar també d'en Piqué.
I love him, I love him so much. You're the best friends in the world.
We love you guys. Congratulations, you guys gonna go celebrate?
Yeah, of course.
Yes, okay, have fun, okay? Take mom out.
Their birthday was last week.
Okay, so we have three birthdays to celebrate.
Three birthdays, yeah. Their father's birthday is also today. So
I love it. Happy birthday, everybody.
Okay,
and felicidades.
Thank you so much.
Thank you.
Bye.
Bye, you guys. Te estimo amarillo,
tienes en los bolsillos morado. No crec que la Shakira li torni a dir en Piqué mai més t'estimo.
No,
quin horror aquesta cançó,
però eh? És boníssima. M'ha semblat...
Sí.
Segurament la Shakira no ens perdonarà mai per posar-la ara a Catalunya Ràdio, però...
És que és pitjor que els anys nuevos. És un cop, és una pedra al cap que et recorda que l'amor acaba.
Sí, sí,
mitja discografia de la Shakira és així.
Sí.
El cas, si algú no entén l'anglès, l'entrevistador li preguntava a la Shakira si celebrarien els Grammy, el Grammy que li acabaven d'entregar, en el dia del seu aniversari, que era el 2 de febrer. I la Shakira diu que i tant que sí, i que a part hi havia molta cosa a celebrar perquè havia estat també l'aniversari, tant d'en Milan com d'en Sasha.
Aquí es va condensar tot molt, no?
T'ho dic, Milan, 22 de gener, Sasha, 29 de gener...
Oh, com jo!
Opa! I estareu sempre
soc
units,
una
eh?
Més.
Units
soc
per sempre
una Piqué,
a Can Piqué.
I Piqué i Shakira del mateix dia 2 de febrer. Bé, jo això ho veig com una estesa de mà. Venim de Bizarrap, eh? Per tant, si la Shakira està dient en una entrevista que també és l'aniversari del pare dels nens, vol dir alguna coseta. Una petita passa endavant.
Per cert, que demà amb en Víctor Navarro comentarem un post que ha penjat en Piqué, que ha estat a la Super Bowl aquesta matinada.
Correcte.
Als Estats Units. També hem vist que hi ha estat Jordi Alba, Busquets, Messi...
Que no hi havia cap dona convidada.
Bueno, aquí no. I clar, deuen haver assegut separats, perquè no hem vist foto de tots junts. No sé si s'han saludat en algun moment.
Què vols dir, que hi ha
el
rotllo?
Bueno, vull preguntar-li amb en Víctor.
És que és hora de parlar del tema Messi-Piqué, eh?
Totalment. Ah, que no es porten bé?
Bueno, van...
Què? Juliana?
Ho hauria de saber.
Demà tots els detalls amb en Víctor Navarro.
Hòstia, no sé res, vaig ben perduda, nano.
Demà t'actualitzem, perquè aquesta també és una carpeta que li traurem la pols, però que potser...
Jo em vaig quedar amb que el Leo Messi la tenia molt grossa,
però...
ja està.
L'Antonella i la Shakira tornen a ser amigues.
Gràcies. Això vol dir coses, eh, també.
Això vol dir moltes coses.
Fem 3 minuts
gràcies
de
a Déu,
pausa
aquest Messi.
I a la tornada... Quan tot
Jo mai mai ho he fet a la dutxa.
Parlarem amb un dels protagonistes de Jo mai mai, la sèrie de 3CAT que aquest vespre estrena la seva segona temporada.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Jo mai mai ho he fet a la dutxa. Jo mai mai he estat el crush de ningú. Jo
5
mai
minuts i arribem a la una del migdia. Aquest vespre, a partir de les 7, s'estrenarà la plataforma 3CAT, la segona temporada de Jo mai mai.
Coneixe'ns a l'estiu per llençar birres i platja, quina tarda vam passar.
Bufava... Albert Salazar, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clàudia Riera, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i vosaltres, a poques hores de l'estrena? Com ho esteu vivint, Clàudia?
Jo estic comprant gomina.
Sí? T'engominaràs per veure el capítol o què?
M'engominaré per anar a l'esdeveniment que tenim aquesta nit, no per veure el capítol. El capítol el vaig veure en pijama.
Molt bé. Albert, explica'ns, quina festa heu preparat per aquesta nit?
Doncs em sembla que hi ha un evento superguai a partir de les 5, em sembla, per veure, em sembla que s'emetrà un tràiler i es farà una compte enrere per la penjada dels capítols. Jo no hi podré assistir, a mi em fa molta ràbia perquè no podré anar, perquè estic fent feina, però estaré amb ànima allà.
Albert, clar, tu t'incorpores en aquesta segona temporada, entres en un equip que ja havien fet una primera temporada. Com t'han rebut i com és el teu personatge?
Molt
Albert,
bé, molt bé, molt bé.
No fotis spoiler, eh?
No, molt bé, o sigui, en cap moment he tingut la sensació de que estava entrant en una sèrie ja feta, perquè la rebuda ha sigut brutal. També tenia la sort que amb la Clàudia, per exemple, ens coneixíem, havíem compartit molt, que havíem fet una altra sèrie junts, 3 temporades, havíem viscut junts i som molt amics, i la resta de l'elenco doncs també els coneixia gairebé tots, i molt bé. La rebuda molt bé. I el meu personatge doncs, és el Manu, que és el nou monitor de les guilles, i que serà una mica l'antítesis del personatge de la Mai, no, Clàudia? Si la Mai és una tia que li agrada improvisar i li agrada... li agrada improvisar, doncs el Manu és tot el contrari. És un tio bastant recte, que vol tenir les coses bastant controlades.
Juliana.
Clàudia, jo estic una mica preocupada, t'ho he de dir, perquè avui he vist el tràiler de la segona temporada.
Hòstia, quin patinada. Ui.
I dic, però què m'han fet a la pobra Clàudia? M'he espantat.
No ho sé, tia, però molta estona a la cadira de maquillatge, només et dic això.
Però sobrevius o no sobrevius?
Ai, Déu meu, estem parlant amb un fantasma.
Sobrevisc físicament a priori.
Hòstia.
Però bueno, tenim una segona temporada amb una Mai una mica ferida tant emocionalment com físicament, i veurem una altra cara de la Mai, jo crec, sobretot al principi de la temporada. Viatjarem una mica amb ella amb tot aquest dolor físic, emocional, aquesta és la por a quines seqüeles li deixarà tot plegat. La tindrem entretinguda un altre cop, en un altre sentit, però entretingudíssima, vamos.
Pels equilibris que esteu fent, veig que no podeu avançar res de la trama, perquè suposo que ja seria spoiler i ens hem d'esperar avui a les 7. El que jo vull saber és quan ho heu rodat, això, perquè no fa ni un any que estàvem veient els primers capítols de la sèrie. Han passat 11 mesos i ja ho tenim fet. Per tant, al setembre us vau posar a rodar?
Al setembre vam començar a rodar, 9 de setembre, si no m'equivoco, Albert.
Sí, em sembla que sí. I vam estar 2 mesos, no? Setembre-octubre.
I vam estar, sí, 7 setmanes.
I com ha anat això de tenir companys i companyes més joves que vosaltres?
Bueno, jo ja vaig fer el màster l'any passat.
I tu, Albert, com ho has viscut? Perquè estaves acostumat a ser com el jove, tinc la sensació, i de cop veus doncs, gent
totalment,
de 19 i 20 anys que entren per sota.
Això és com el Barça.
Sí. Exacte.
Exacte, sí, soc Frankie de Jong. molt bé. Hòstia, tenia moltes ganes també de que em toqués un personatge així, de ser com dels grans. I és fortíssim, perquè clar, estava acostumat a ser dels xavals, a sentir-me part del grup, i de cop pues fer de monitor és com que ets part del grup, però no t'inclouen de la mateixa manera, eh?
Ja ho notes.
Però és guai, vull dir, al final és el que toca, i molt guai.
Molt
bé. Molt agraït.
Albert, és que sí. Tenim quasi 30, tio, o sigui, ens anem fent grans, saps?
Clar.
Hi ha un moment on la xavalada ja no t'hi vol.
Sí, home, sí. Albert i Clàudia, enhorabona per la sèrie. Aquest vespre, a partir de les 7, estrena a 3CAT la segona temporada de Jo mai mai. Enhorabona i cuideu-vos.
Moltíssimes gràcies. Adéu, disfruteu-la.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Ho deixem aquí, demà a les 12. Us va bé?
A mi, sí? Al principi, sí. A mi em salvareu, de fet.